Doncs passem ara al torn de pregs i preguntes. Jo no sé si ho tenia bé, tenia per començar el no escrit. L'última vegada, per tant, no escrits. Ho tinc bé, sí, sí. Per tant, comença el senyor Rubí, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí? Seguim. Senyor, si m'ho permet, li enviaré un mail que al senyor Terrado referent a una proposta d'un pàrquing al passeig dels Pins Melis. Li dic que li passaré el document per mail, vull que consti en acte. I després, dues preguntes, una al senyor Luismi, que ara ha fet, sí, Luis Miguel, ha fet referència que han demanat algú del... M'ha sentit, m'ha semblat sentir que feia referència que havien demanat algú sobre la regeneració de les platges al Ministeri, alguna proposta, he sentit a la seva darrera intervenció, a veure què ens pot aclarir o el que ens pugui explicar, quina gestió han pogut fer amb el Ministeri, que és una cosa que a nosaltres sempre ens ha preocupat. I després una pregunta prec a la senyora Elisabet Pérez referent amb el tema, no sé si és coneixedora, que el BOE, ja sé que no tothom s'aixeca que deia llegint el BOE, del 3 de gener va haver-hi hi ha com unes subvencions destinades al tema del CER, ¿vale?, que és la captura i esterilització i el retorn dels gats, de les colònies felines, no? I vam estar mirant-ho i un dels, per poder arribar a tenir aquestes subvencions, no sé si l'han demanat, la primera pregunta és si han pogut demanar aquestes subvencions a nivell del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, i perquè una de les coses que ens demanen, i és, disculpi amb el desconeixement, si nosaltres disposem d'un programa de gestió ètica de les colònies felines, perquè és un dels requeriments que ens fan falta a l'hora de demanar subvencions a nivell estatal. Simplement era això. Una, si han fet alguna sol·licitud des de l'Ajuntament de Sitges per buscar alguna subvenció referent a les colònies felines, i l'altra és que si teníem aquest programa de gestió ètica, si no, no sé, l'emplaço a posar-se mans a l'obra, perquè crec que seria una cosa important a l'hora, sobretot, de gestionar les colònies felines i, per l'altra banda, d'anar a buscar altres entitats supramunicipals, subvencions, referent a aquest tema. Ja està, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Volen respondre? O en... Sí, senyora Pérez.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. És que estava buscant la documentació que tenia, però no l'he trobat així com tan ràpid. No tinc la sort de no llevar-me llegint el BOE, però això sí que m'ho vaig llegir. Vale. Llavors, el que s'ha publicat són les bases de la subvenció. Per tant, no està en el punt de poder-se demanar. D'acord? Aleshores, el que jo em vaig llegir... nosaltres estem molt a prop de tot el que demanen. Si, li estic parlant de memòria, eh? Si vol un dia ens assentem i fem un repàs, però fem esterilització. El programa CER és captura, esterilització, retorn. És el que estem implementant amb l'ajuda inestimable de les associacions. També li parlo de memòria, li puc passar els números. Diria que els dos últims anys hem doblat el nombre d'esterilitzacions que havíem fet els anys anteriors, i això sense les entitats no podríem fer. Hem obert una línia que ara estem definint una mica el protocol pel tema de petites medicacions i cures per tenir els animals en bon estat. El que sí que hi ha en aquesta... Crec que parlava també de casa refugi, però no ho estic segura. El que sí que hi ha en aquesta subvenció, que és una cosa que em va agradar molt i que volem posar en marxa, és el tema del xipat. Nosaltres no el teníem activat, el xipat dels gats de carrer, i tinc molt interès en que això es faci. Per tant, sí que fa bastants dies des que va sortir que he traslladat a l'equip la necessitat de sol·licitar aquesta subvenció. Ells ja m'han passat una guia que ha elaborat la Diputació de Barcelona per poder-les demanar, perquè és el primer cop, i això, quan un l'ha demanat moltes vegades ja sap una mica com funcionen, però sent la primera no sabem ben bé com aniran. No vaig ser capaç de trobar la partida pressupostària que es destinava, perquè clar, no, bueno, vostè sap igual que jo que depèn de la partida doncs tindrem més possibilitats o menys, som un municipi doncs més aviat petit, bueno, ja veurem com sortirà. Però intenció de demanar-la sí que en tenim i m'agrada molt l'orientació que porta aquesta subvenció de cara a la gestió de les colònies. I a més estic molt convençuda que estem fent, vull dir que estem caminant per la bona línia. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor García. Volia...
Gràcies, alcaldessa. Bé, senyor Rubí, si li sembla bé, li contestaré per escrit per allà, donant-li més detall, perquè estem treballant, el PSTD es presenta l'últim dia per presentar-los, el dia 6, estem, encara una setmana estem treballant, però dintre de les actuacions que hem presentat o presentarem en aquest PSTD, està en castellà, restauració d'espacis naturals que incrementen qualitativament el valor de l'oferta i contribuyen a la sostenibilitat de destino, mejora d'espacis mediante acciones de sistema de reutilización de aguas que provienen de depuradora de Sitges en Playa de Rivas, conservación y mejora de flora, fauna y zona húmeda, adaptación al cambio climático. Le pasaré un correo concretamente cada punta que significa y ya tendrá tan usted como a la resta de residuos de la oposición. Tendrá toda la información.
Muchas gracias. ¿Perdón?
Un agradecimiento, señora Elizabeth. Recordis el programa de gestió ètica que s'ha de fer, que és necessari per optar això, que dins de les bases aquestes que vostè s'ha llegit és, i que si no, no podrem optar, vull dir que s'ha de posar, si no, no podrem optar amb aquestes subvencions, i dic que agilitzem el tema o ens posem mans a l'obra perquè
no,
si no,
ja els tècnics
si
ja
no
mira,
tenim
ja,
això
ja hi ha els tècnics que miren que es pot mirar.
Era només puntualitzar això. Moltes
Molt bé.
Gràcies.
Continuem amb els regidors no adscrits. Senyor Rodríguez.
Sí, farem dues preguntes. La primera la faré jo i la segona el senyor Tendero. La primera és la relativa. Miri, el darrer ple de gener de 2023 es va donar compte de l'informe de control financer de subvencions de 2020-2021 i allà es parlava de la no justificació de despeses per un total de 1.994.365,80 cèntims, vora els 2 milions d'euros, per a la construcció de l'escola Agnès i deia que se devia de requerir formalment per part de l'òrgan competent la justificació del compte per a la construcció de l'escola Agnès. En el propi dictamen vam demanar informació, no sé si comprovants de pagament, de les factures, de què s'havia fet, però és que també, després en precs i preguntes, vam tornar a reclamar aquesta informació. Parlem d'una subvenció que està al voltant dels 2 milions d'euros. Em sembla una com a mínim que molt greu que no es pugui justificar o que com a mínim s'haurà de retornar, no? I és que el problema és que ho vam reclamar dues vegades en el ple i estem a un mes i encara és la tercera vegada i continuem sense rebre cap documentació, no? Jo crec que és prou greu perquè estem parlant d'una quantitat molt important i que evidentment hem de conèixer exactament què ha passat amb aquests diners. Gràcies i la segona pregunta la farà el senyor Tendero.
Senyor Tendero, endavant.
Sí, gracias, alcaldesa. Bien, mire, la pregunta es en referencia al puerto de Aiguadols, con lo cual me dirijo a todo el gobierno y me contesta el regidor que crea oportuno. Estado actual del puerto de Aiguadols, calado de bocana, 2,20 m, más del 40% de la flota propia de Sitges amarrada no puede salir y barcos y charters que no pueden entrar con mayor calado, con calado mayor de 1,80 m. Se podría resolver de manera ágil con un dragado con medios propios que incluso el puerto de Aiguadols ha ofrecido, como ya se ha hecho en años anteriores en diversas ocasiones, pero ¿saben qué? Que para que el Ministerio, por normativa, dé autorización para realizar este dragado por medios propios, hace falta que se indique que la arena dragada, su destino será la regeneración de playas. Y como Sitges no necesita regenerar ninguna playa, pues ustedes están vetando esta opción de manera genérica, haciendo que la gestión del dragado se ralentice al necesitar zonas de descarga alternativas y buscar otros fines alternativos. Mire, esta mañana me han informado, no sé si conocen este dibujo, esta boya lo que es, ¿no? Es la boya que dentro de unos días, si no se draga la bocana del puerto de Guadols, tendrá la obligación el puerto de colocar para indicar que el puerto no está abierto y que no es navegable. Simplemente con 40 centímetros más de arena en la bocana o 37 centímetros menos de agua que se pueden dar por cualquier episodio de altas presiones. ¿De verdad ven ustedes normal que por su ideología sectaria, antisistema y antiturismo en Sitges, para navegar en Sitges se necesite un plano barimétrico, y no lo decimos nosotros, lo dice la capitanía del puerto de Sitges, se necesita un plano barimétrico por seguridad, al igual que si estuviésemos navegando en aguas peligrosas? ¿Qué modelo de turismo estamos defendiendo así? Aumentar el calado de la bocana del Port de Sitges supone un dragado de 3.000, 4.000 metros cúbicos aproximadamente de arena. ¿Y saben dónde falta exactamente este volumen de arena? Exactamente este volumen de arena, en la Plaza de San Sebastián. Pero ustedes, con su veto ideológico y otra parte del Gobierno por permitírselo, prefieren no tener Plaza de San Sebastián. Ya no hace falta ni utilizar incluso la antigua plataforma Draga, sino que de hecho es que le han ofrecido que existe un catamarán de gestión propia que permitiría operar sin restricciones, que permitiría que el puerto de Sitges operase sin restricciones. Pero una vez más, las restricciones no las pone el puerto, no las pone la arena, sino que es una restricción política. Y propuestas han tenido, pero prefieren seguir vetando el regenerar playas. Ya nos explicarán qué daño medioambiental provoca dragar la bocana del puerto. Nuestra pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? Si siguen viendo normal que se necesite un plano barimétrico para navegar y entrar al puerto de Sitges. Y continúo. A los que nos gusta navegar, si alguno de ustedes navegan, sabrán lo que es el mensaje Securité que se debe dar por emisora náutica. Pues es el que se transmite por emisora en Canal 9 y 16 cuando un barco de mayor calado no puede entrar al puerto de Sitges. Esto es un canal abierto que se escucha en jornadas de altas presiones hasta en Baleares, ¿no? Es decir, que estamos avisando que Sitges tiene un puerto inoperativo para determinados barcos. ¿Qué explicación tienen para todo esto? Y la última pregunta. Ustedes anunciaron a bombo y platillo que Sitges sería subsede de la Copa América. No sé si saben o conocen cuánto mide la orza de un velero de regata o de competición. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Que fonden fuera del puerto, delante de la iglesia y trasladar en neumáticas a las tripulaciones hasta el Port de Guadols? Esa es la subsede de la Copa América que ustedes ofrecen. Mire, si su gobierno no quiere playas, no quiere arena y no quiere puerta, sean claros, díganlo de una vez y no sigan haciendo en la sombra o bloqueando trámites con vetos genéricos. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Terrado, vol respondre a la primera pregunta.
Sí, respecte al tema, suposo que de l'Agnès, no? A veure, el que succeeix amb l'Agnès és que va ser una obra que va executar la Generalitat, en què hi havia un conveni que nosaltres pagàvem el 45%, no? Es va adjudicar per un import, això va generar aquest import que es va acabar abonant a la... Sí, no, esteu... L'Agnès de Sitges. S'ha fet aquest pagament del 45%. El que no hi ha i que necessitem és la liquidació amb tota la justificació de l'import final de l'obra, del que han sortit les obres. No és normal que no estigui feta la liquidació després de tants anys. Bueno, estem esperant que la Generalitat, no ens la podem inventar tampoc la liquidació, quan la tinguem la mostrarem, però sí que hem complert amb les nostres obligacions. I quan tinguem la liquidació sabrem exactament cada partida i a què ha anat destinada, no? Que suposo que més o menys serà el del projecte i potser si hi ha hagut algun desviament ho sabrem i potser haurem d'abonar un petit increment o no ho sé, fins que no tinguem la liquidació no ho sabrem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Escolà, volia respondre sobre el tema del port Aigua Dols.
Sí, volia aclarir al senyor Tendero que sempre s'han autoritzat tots els dragatges a les bocanes del port per un tema de seguretat, per un tema d'operativa del port. L'any passat les que es van sol·licitar tant de Port de Garraf com de Port de Ginesta com del mateix Port d'Aigua Dols es van autoritzar. No ens envien directament a nosaltres, fan unes sol·licituds cap a Ports de la Generalitat o Servei de Litoral i ja ens demanen l'informe i nosaltres fem el favorable. La llei el que marca és que aquella sorra que es draga ha d'anar destinada a ús i es diu a platja. Hi ha platja seca i platja humida i darrerament sempre les autoritzacions es deixen el que es diu a la platja humida perquè circuli. El darrer cop que vaig estar parlant amb el gerent del port em va comentar que tenia aquesta problemàtica i vaig dir, quan ens arribi ho l'autoritzem ràpidament, però no hem rebut a data d'avui cap petició a nivell de Servei de Litoral o de Ports amb aquesta petició perquè està previst tot per autoritzar-lo i que es faci el dragatge.
Moltes gràcies. Passem ara a les preguntes del grup de Comuns Verds.
Sí, moltes gràcies. Voldria començar adreçant-me al senyor David Martínez per a veure quina anàlisi, quines conclusions es treu de l'organització de la sala de festes al Malià després de la rua de Carnaval, donat que les entrades es van exaurir en un no res i deixant molta gent de les colles sense més la sala no va anar ni a la meitat de persones que van comprar l'entrada. Aquesta seria una pregunta que li formulo amb ell. També, Maria, en aquest cas, suposo que el senyor Escolà, volien saber en quin punt es troba l'adjudicació dels lots pendents que van quedar sense adjudicar ja l'any 2022 i per quin motiu encara no ha estat resolt el concurs, sobretot tenint en compte que en menys de dos mesos arriba la Setmana Santa. I si ens pot donar alguna informació sobre aquest tema. M'adreço al... senyor Monasterio, o senyor Terrado, jo diria que el senyor Monasterio, la fuita d'aigua desmesurada que va haver a la platja Sant Sebastià fa cosa d'unes setmanes, jo entenc que és el senyor Terrado, tot i que ve d'una obra, va provocar doncs, una situació inversemblant. A mi m'agradaria saber com és possible que s'aboqués tanta quantitat primer, que sortís aquesta aigua. En principi, segons deia l'estudi geotècnic, almenys el que va dir el cap d'obra i promotor, allà no hi havia res. Això és el que deia aquest estudi geotècnic. Vostè, que és geòleg, jo suposo que han donat una resposta tècnica, no? Però ràpidament la Generalitat els va demanar que no aboquessin aigua al mar i vostès la van redreçar. A mi m'agradaria que expliqués una mica què és el que, com es va acabar la situació, per què es va produir i si han pres alguna mesura al respecte. I per acabar, la meva darrera pregunta té a veure amb una enquesta que ve des de l'Ajuntament, en aquesta telefònica, en relació a la valoració de l'acció política i dels líders del panorama polític d'aquest poble. La mala sort de la persona que va fer l'enquesta és que em va trucar a mi. Tenia mala sort. No em va preguntar si tenia algun vincle amb l'Ajuntament. Hi ha una noia, amb algun vincle amb l'Ajuntament, que li hauria contestat naturalment, però clar, a mi el contingut de l'enquesta em va desconcertar i pensava que havia estat només jo l'afectada, però després he pogut comprovar que es formula exactament la mateixa pregunta amb els mateixos termes. Es valora l'acció de govern, l'acció de què és el que trobes millor, pitjor, etc. No els hi diré la meva valoració, òbviament, se la poden imaginar. Però la pregunta en concret de la valoració dels líders és la que més em va descol·locar. Quina valoració li dona del 0 al 5 als següents líders polítics? Aurora Carbonell, Manu Rodríguez i el senyor Gilabert. Punto i final. Clar, a mi m'agradaria... Vaig pensar que potser era molt tard i que la pobra encastadora, que imagino que a més deu cobrar... devia estar cansada i deu cobrar molt poc segur, doncs vaig intentar no treure-ho d'allà. Però clar, després he pogut comprovar que repeteix la mateixa pregunta. La meva pregunta, òbviament, d'on ve aquesta enquesta i que m'agradaria que m'expliquessin el sentit concret d'aquesta pregunta, perquè a mi se m'escapa. I vull entendre que està mal formulada i ja està. Entenc que no hi ha una intencionalitat, però és una enquesta del sentit del vot i de les preocupacions polítiques dels sitgetans i les sitgetanes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Començo amb això de l'enquesta. L'Ajuntament no ha fet cap enquesta. Si truca algú i diu que truca de part de l'Ajuntament, no és el meu. M'ho ha dit molta gent, això. També han trucat a casa meva i amb ell. No és de l'Ajuntament. No sé qui és i qui es fa passar per l'Ajuntament. Em sembla molt estrany, la veritat. Enquestes de partits polítics n'hi han bastantes en aquests dies. No direm que no. I més d'un partit que coneixem. Però aquesta és molt estranya i l'Ajuntament no està fent cap enquesta, ni ha fet cap enquesta en absolut. No ho sé, jo, si ells diuen que és l'Ajuntament, doncs fantàstic, però és estrany que preguntin per aquests tres, la veritat. Responent, valoració de la festa del Melià? Senyor Martínez? Sí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, senyora Gasulla, diríem que la valoració doncs, bueno, és positiva en el sentit doncs, que vam fer el màxim per poder donar una sortida a la gent doncs, que participava a la rua i a la que no, perquè la festa, com bé sap, l'organitzava l'Ajuntament, es van posar a la venda 500 entrades, s'havien de posar a la venda tota la ciutadania en general, i era doncs, per donar una sortida especialment el diumenge, perquè el diumenge és ara el dia més conflictiu, que no pas el dimarts com era anys anteriors, per tal de que la gent doncs, pogués tenir un lloc segur on poder passar-s'ho bé. Per tant, doncs, bueno, la valoració és positiva i esperem doncs, que de cara a l'any vinent doncs, puguem treballar amb més temps per poder donar una solució encara més favorable a tothom. Gràcies.
Sobre l'adjudicació dels lots, senyor Escolà.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Comentar que estem tancant els tres lots. Es va tancar, com estava previst, el mes de gener a totes les puntuacions de totes les obres, però es van declarar diverses, en total sis anormals, que eren de les que tenien més puntuacions, i amb el procediment establert es va fer el requeriment de que presentessin la justificació als valors a les ofertes que havien presentat, que tenien de termini 10 dies, que van presentar quasi totes el darrer dia, i a partir d'aquí ara s'està valorant els informes presentats que han començat a arribar i a realitzar-se i s'espera ja aquesta setmana tancar tots aquests informes i poder-ho ja tramitar la setmana que ve.
Moltes gràcies, senyor Terrado.
Sí, senyora Carme Gasulla, vol que li pegui un rotllo d'hidrogeologia? Em puc enrotllar com una persiana?
Pregunta-li què va contestar l'enquesta.
Doncs no cal, no? Vale. Bueno, a veure, sí que és normal que hi hagi aigua, eh? Sí que és normal, m'ha preguntat si és normal o no és normal i que ho detectés o no l'estudi geotècnic, també ho ha preguntat, també pot ser que no l'hagi detectat pel tipus d'aquífer que és. Un aquífer càrstic. Llavors, llavors s'han trobat aigua, amb aquella obra s'han trobat aigua i no s'ho esperaven perquè el seu estudi hidrogeològic deia que, o l'estudi geotècnic deia que no n'hi havia. El que van fer va ser el que no havien de fer, és connectar les bombes d'extracció de l'aigua als pluvials, als conductes pluvials que van abocar a la platja de Sant Sebastià. Quan ho vam detectar, perquè va haver ciutadans que ens ho van comunicar, vam enviar immediatament la inspectora i un cop vist això doncs, els vam requerir de que fessin el favor de no abocar les aigües que eren netes, eren aigües amb fang, amb terra, i per això sortint d'aquest color, als pluvials. I ho van reconduir, ho van posar les aigües residuals i bueno, ja està, aquesta és la informació que li puc donar.
Moltes gràcies. I per acabar, donarem veu a la senyora Pérez perquè vol respondre a una pregunta que es va fer en el ple anterior que segons el ROM, en l'article 135, el punt 3, permet fer això. Si són formulats oralment en la sessió, l'alcaldia decidirà si es contesten en aquell mateix acte o es contestaran oralment en la sessió següent. Així m'ho va demanar la regidora, per tant, li dono la paraula ara perquè contesti.
Gràcies, senyora alcaldessa. Certament, al ple anterior vostè va plantejar dubtes sobre una contractació i li vull agrair que les posés sobre la taula perquè així m'ofereix la possibilitat d'explicar-ho i d'aclarir-li a la ciutadania que tingués aquest dubte què és el que va succeir amb aquesta contractació. Jo no m'allargaré molt, intentaré ser planera. El primer contracte de tots que es va fer va ser a CAPS, vale? El 17 de desembre del 21. Miri, li passo el contracte perquè se'l pugui mirar. Té assenyalada la data amb rosa a dalt. El contracte a qui vostè feia referència, al qual vostè feia referència, és el del 20 de desembre. Per tant, veu que la primera contractació que es va fer va ser a l'associació. Vale? En el decurs de gestionar la factura, se'ns trasllada que l'associació no té certificat digital, vale? Perquè estan en procés de canvi de junta. I això, una membre d'aquesta associació ens ho fa saber en aquest mail que també li trasllado perquè pugui comprovar-ho. Vale? Amb la qual es pren la decisió perquè és possible que facturi la pròpia presidenta. Vale? Llavors, aquesta presidenta fa l'ingrés del seu compte al compte de l'associació. Vale? I perquè ho pugui comprovar també li passo el comprovant, el justificant de la transferència bancària. Vale. Espero que amb això quedin aclarit. Si no li queda aclarit, en tornem a parlar i li dono les explicacions que li facin falta a vostè o a qualsevol dels membres de l'oposició que dubtin en aquest sentit o en el de qualsevol altra de les coses que estan en el meu àmbit competencial. Tots tenen el meu telèfon, saben que m'adapto a l'horari, amb la qual truquin quan vulguin. Moltes gràcies.
Gràcies.
Però no em va contestar, li vaig demanar informació bibliogràfica sobre la senyora Carme Valls, sobre aquesta... Sí, li vaig fer aquesta pregunta al ple de desembre. Jo li vaig demanar quines publicacions tenia la senyora Carme Valls en relació amb aquesta mena d'estudis. Li vaig fer aquesta pregunta. Gràcies.
Per tancar,
Els dubtes que vostè plantejava era sobre si s'havia fet un encàrrec personal i sobre qui cobraria aquest encàrrec, i és el que li he donat resposta.
Sempre poden repassar els directes.
Però si m'especifica bé el que vol, jo ho demano i li trasllado.
Es poden repassar si no les videoactes també. Molt bé, passem al grup de Junts per Sitges, endavant.
Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, li volíem plantejar una doble pregunta vinculada a l'Institut Benaprés. Ens consta que tenen una reclamació per part d'aquest Ajuntament de cobrament d'una taxa de gestió de residus comercials de més de 31.000 euros, una taxa que històricament i en els darrers anys ha estat sempre bonificada per part d'aquest Ajuntament. I bé, estan generant un problema, creiem que important, a aquest centre de referència. Ja li avanço que no ens doni, si us plau, la resposta, que això és una qüestió de l'òrgan de gestió tributària, perquè l'òrgan de gestió tributària executa allò que emana, l'òrgan que emana, que en aquest cas és l'Ajuntament de Sitges. Per tant, no acceptarem aquesta resposta perquè sabem que no és la que correspon en aquest cas. També, en relació al propi institut, voldríem saber si tenen planificat en un futur proper treballar la qüestió del pas elevat que s'ha demanat en aquella àrea per garantir la seguretat especialment de les alumnes i els alumnes, però de tot el trànsit rodat i del moviment que es produeix en aquella zona. Volíem també fer-los un parell de... traslladar-los un parell de queixes. No són un parell, de fet, són quatre queixes concretament que ens han arribat des de veïns per part del servei que s'està donant a l'OAC, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i que ens preocupen una mica perquè s'han reiterat en el mateix sentit. La primera ja pensava que era una broma, però no ho és. Sembla que per qüestió de manca de, no sabem si de sistema informàtic, de prous telèfons o d'extensions, en més d'una ocasió, el ciutadà que va realitzar una consulta allà s'ha de posar en contacte amb el pis de dalt i per fer aquesta gestió la persona que està tenint a la porta obliga a la persona en qüestió a sortir al carrer perquè dintre no hi ha cobertura suficient i que truqui al pis de dalt. Això ens ho han dit tres ciutadans. Ja sé que costa, però està passant. En tres ocasions diferents i per part de tres persones que no tenen res a veure, i així també els hi demanem, els hi fem un prec, que per les persones que amb problemes de mobilitat hi hagi més d'una cadira, si hi ha algun problema, alguna persona que no pot estar més d'uns minuts de peu dret, perquè l'altre dia també es va produir una situació en la que només hi havia una cadira disponible i hi havia dues persones amb dificultats de mobilitat i una d'elles va haver de marxar. En relació a la pregunta que ha fet el company Rubí sobre el tema de les colònies de gats, senyora Pérez, m'agradaria que m'aclarís, perquè ens han arribat també reclamacions en aquest sentit, i jo sé que vostè ha donat una resposta, però li demanaríem en concret, diu que s'han produït més esterilitzacions de gats, però saber quin tipus de conveni o de aportacions econòmiques i de relació hi ha en aquests moments amb els centres veterinaris de Sitges, que en aquests moments són els que realitzen, entenc, les esterilitzacions a les colònies de gats que hi ha a la via pública. Volíem reiterar una pregunta que vam fer ja fa quatre mesos i que ens continua preocupant i molt, i perquè segurament ens diran que no és una cosa pròpia del municipi, però nosaltres això ho advertim abans que es materialitzés la política d'HPO que tenim en aquest moment. Els hem demanat reiteradament què està passant amb el tema dels subministraments als habitatges d'HPO a les dues promocions existents a Sitges. Respecte al problema que sabien que existia en la primera, a la segona creiem que la qüestió s'agreuja més. Parlem de la promoció de Felip Font i Falp, perquè si qualsevol persona que passi per allà veurà que hi ha plaques fotovoltaiques instal·lades, però resulta que aquestes plaques fotovoltaiques les estan utilitzant i comercialitzant aquestes empreses a les que obliguen a contractar els senyors llogaters, i a les factures de la llum no hi ha cap benefici per part d'aquest tipus d'energia pels llogaters. Entenem que haurien de garantir les condicions en les que paguen els subministraments les persones a les que els hem ofert un lloguer assequible, i sembla que amb aquestes polítiques sobre les que ja només dos mesos després estem perdent el control no s'estan produint. Si no és així, els demanem, si us plau, que ens facilitin la informació que no ens han facilitat quatre mesos després que els hi preguntéssim què està passant amb les factures de subministrament que estan pagant els llogaters de l'habitatge públic a Sitges. Ens preocupa molt aquest tema. En relació a una pregunta que li van formular un dia al senyor Monasterio relacionada amb un incident amb l'arbrat al carrer de la Bassa Rodona 16, ens va dir el senyor Monasterio en aquell moment que ho preguntaria, que no li constava, no hem tingut més retorn, és veritat que no n'hem parlat més, però tenim aquí tota la documentació de tots els correus que ha enviat aquest veí en qüestió a l'Ajuntament vinculats amb els problemes que hi ha amb l'arbrat i les dificultats que suposa per la seva façana, i si vol li podem facilitar un cop finalitzat el ple. I bé, en relació a la qüestió del port, que nosaltres vam preguntar també en el ple anterior, que ha fet una exposició bastament detallada al senyor Tendero, ha fet una resposta al senyor Escolà, però li volíem preguntar què està fent la senyora alcaldessa en relació a aquesta qüestió, perquè entenc que ara, que a més el Departament de Territori forma part també del seu partit polític com algun grau d'influència, tindrà vostè, si vol, que s'agilitzi aquest permís que no acaba d'arribar a Sitges, i per tant li preguem que ho faci, que estic segura que tindrà la capacitat perquè s'agilitzi aquesta tramitació, perquè tots ja sabem una miqueta com funcionen aquestes coses. I una última pregunta també per l'alcaldessa. Quin grau de compliment del codi ètic hi ha per part del seu regidors de govern, senyora alcaldessa? Quants grups municipals formalment constituïts i amb regidors amb acte d'aquests grups municipals formen part del seu govern? Ens agradaria saber a qui representa el senyor José María Martínez. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passem a veure, la primera pregunta era per la Carme Almirall sobre el tema del Benaprés, de les taxes.
Sí. Senyora Gallardo, no li respondré el que no vol que li respongui, però potser el que li respondré no li agrada. Seguint amb la línia de tresoreria, que estan fent un anàlisi dels ingressos, se'ls ha liquidat el que s'havia de liquidar, perquè mai se'ls havia bonificat, sinó que no hi havia aquesta liquidació. De totes maneres, dit això, estem estudiant com resoldre. De totes maneres, l'import d'aquestes bonificacions no l'ha de pagar l'Institut Benaprés, sinó que l'ha de pagar la Generalitat de Catalunya. Això també, l'import d'aquestes taxes. Sí, evidentment. Vull dir que no suposarà un greuge pel propi institut. Estem mirant de com solucionar-ho, però no mai perjudicarem a l'Institut, vull dir, perquè no està implicat en el tema, sí que rep els correus com a destinatari d'aquesta liquidació, però no s'ha bonificat mai. I d'altra banda, agrair-li la informació que m'ha traslladat de l'OAC, atendrem el seu prec de les persones amb dificultats de mobilitat, i evidentment revisarem aquesta actuació que vostè ens ha comunicat que no s'hauria d'haver produït. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sobre el pas elevat del Benaprés, senyor Martínez.
Sí, doncs això ho vam parlar, es va comentar a l'últim Consell Escolar Municipal, ens ho va fer saber el director del centre, el SAM, i ara en tot cas li passaré la paraula al senyor Monasteri, perquè em consta que des del departament hem fet les passes pertinents, i ell en tot cas els dirà en quina situació es troba actualment aquest tema.
Sí, moltes gràcies. Sí, aquest pas de vianants ja ho hem comentat amb la direcció del centre. El que passa que és un pas de vianants que, com que en aquell punt la via és molt ampla, és un pas molt gran, i fer un pas d'aquests elevats com es vol fer, que seria com el que hi ha davant del mercat municipal, per dir-ho així, doncs té un import molt important. I llavors al final del 22 no teníem pressupost, no vam poder-ho acabar, i ara ja ho tenim calendaritzat pel 23. Gràcies.
Gràcies. Sobre les colònies dels gats, senyora Pérez.
Sí, senyora Gallardo, m'ha preguntat amb quins veterinaris treballem. Vale. Treballem amb dos veterinaris. Crec recordar que en el seu moment es va contactar amb tots els de la vila i van ser dos els que ens van contestar. Treballem amb contractes menors, vale? I haurem de seguir així fins que puguem fer la licitació d'aquest servei. També treballem amb el CAT, però amb el CAT treballem casos més puntuals, més d'esterilitzacions massives i tal, i quan són un animal o dos, que són més aviat una voluntària o un voluntari que porta un gat, fem aquest tipus d'esterilitzacions amb els veterinaris que ja ens van passar prèviament els seus preus, i en un futur proper, espero, podrem licitar-ho i llavors ja veurem el que sortirà.
Sobre el subministrament de l'HPO, senyora Vigó.
Gràcies, alcaldessa. Doncs és cert, ja ho hem estat parlant en els darrers ples, que hi ha una sèrie de millores que s'han d'abordar en quant al subministrament energètic. En quant a les plaques que vostè comentava, les plaques alimenten els pobles immobles. És cert, una altra cosa és el percentatge d'estalvi que generen respecte al consum energètic, que podria ser menor o major. De fet, realment, el que seria interessant, i això és una cosa que requeriria, diguéssim, d'una intervenció major, però que fins i tot hem posat sobre la taula, és potser la necessitat d'ampliar el nombre de plaques en cadascuna de les promocions per tal de que l'estalvi fos major en la repercussió energètica. Tot i així, nosaltres el que hem estat fent en els últims mesos és fer un treball, diguéssim, per detectar exactament on estan les mancances, les principals mancances, i poder fer propostes de millora. En aquest sentit, hem parlat amb els veïns, ells ens han traslladat també, fins i tot facturació, alguns dubtes que ells tenen. Hem demanat també a les fundacions que facin un exercici de major transparència, tant en el càlcul i en la compra d'energia elèctrica, que hem demanat, a més, que sigui mensual, perquè inicialment no ho era, i per tant hem demanat que s'ajusti el cost i que sigui mensual. També el que farem, i el que hem demanat, és que hi hagi un acompanyament en aquells veïns o veïnes que prefereixin passar-se a mercat regulat, que ara actualment el mercat energètic regulat pot ser beneficiós en alguns casos, fins i tot també de fer un acompanyament en el canvi de la potència contractada, perquè potser hem detectat que en alguns casos és major a la que seria recomanable i per tant això té una afectació també en el cost del subministrament elèctric. També en aquest sentit hem demanat major transparència i una major explicació de com es calcula l'aigua calenta sanitària. Hem demanat que això es pugui incorporar també en les dades de facturació mensual, que espero que pugui fer-se properament, i també just demà ens presenten, inicialment a l'Ajuntament i posteriorment al veïnat, una web per accedir als consums individualitzats amb un control periòdic de tot el veïnat, que això és una cosa que és cert que s'havien compromès des de finals de l'any passat i que encara no s'ha pogut posar en marxa, per tant estava pendent, i això era una de les principals reclamacions que tenien els veïns, també a nivell de comprensió de tot aquest sistema energètic. Perquè és cert que és un sistema eficient a nivell d'estalvi energètic, però no necessàriament tan econòmic com s'havia esperat. Per tant, veure exactament aquí quin és el marge de millora que tenim i, sobretot, que hi hagi la major comprensió possible, tant des de l'Ajuntament, evidentment, i des de les fundacions, però sobretot amb el veïnat, que és el que s'espera. De totes maneres, penso que sí que és interessant que us pugui passar tant al grup de Junts per Sitges com a la resta de grups, si voleu, una mica el seguit d'accions i el seguiment que hem estat fent, perquè no és poc i perquè penso que Gràcies. És interessant i és un tema d'interès de totes.
Gràcies. Ens queden dues preguntes. Senyor Monasterio, tema de l'arbrat. Ah, això només l'he fet arribar. Vale. I les últimes preguntes que m'havia dit sobre el port de Sitges, tal com ha dit el company escolar, a mi personalment no m'han fet arribar cap necessitat que tinguessin, i sembla ser que des de platges tampoc tenim, però és evident que si ells tenen la necessitat i ells ja saben els tràmits que han de fer. Els recordo que la nova concessió de port d'Aiguadols dins de les obres, no, i aporta un espigó diferent precisament perquè no li passi aquestes acumulacions. Ells sempre fan els dragatges, com han de fer, demanen les autoritzacions que han de demanar, i en aquest sentit, de moment no ens han dit res. I l'última pregunta, tot i que no hi he entès molt bé això del codi ètic, però el que hi he entès és que em preguntava a qui representava el senyor Josep Maria Martínez, el grup Margalló. No hi ha hagut cap canvi en aquest sentit, vull dir, tots els regidors i regidores representen els partits polítics, els de govern, i els altres n'hi ha hagut, les moviments que n'hi ha hagut. D'acord? Doncs acabem aquí el ple, que no hi ha més preguntes. Doncs moltes gràcies a tots i a totes i bona nit.